A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bueno, bon dia, bon dia. Jo no sé si és tan bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
És que no és un bon dia.
És un dia tràgic per tots els periodistes del cor, per tots els detectius i per totes les persones amb exnòvio d'aquest país.
I tota la gent tafanera en general.
Perquè ens hem quedat sense els m'agrada de Twitter, en el sentit de que ja no pots veure a què posa m'agrada la resta de gent. Fins ara tu, a Twitter, que ara és X, podies entrar i podia jo, per exemple, entrar al teu perfil i a veure què havies posat tu like. I jo podia veure que havies posat like a la Marta, que havies posat like a no sé
clar,
què.
Clar, això donava una de pistes.
Home,
i una de coses
sobretot
increïbles.
Sobretot si ets...
I de gent infidel, també.
Home, i si ets d'aquestes que les mujeres somos les de la intuïció...
Clar.
Tu, amb 3 likes, podies saber perfectament en quin punt estava aquella persona. Ara, aquesta eina ens ha desaparegut.
Creieu que...
Per què ho ha fet l'Elon Musk, això?
Perquè és un imbècil que està en contra de la diversió.
Clarament. I del nostre programa.
Perquè també va treure els cercles verds, que eren per mi el millor que havia passat a Twitter des de feia anys, però en general està tot molt mal gestionat, perquè Instagram tampoc encara no existeix un cercador entre les persones que t'han mirat els instastories. Hi ha tantes reivindicacions a fer, jo amb això no em cansaria
qui
mai.
Qui també s'ha posicionat, o ja ha volgut dir la seva, és l'Andrea Gómez, de Nervi, de 3cat, que ha penjat un tuit que diu: però penseu que els likes a Instagram a la tia de 22 anys en biquini encara es veuen. Vull dir que a Instagram sí que se segueixen veient els likes que
I
fas.
I recordeu aquella època d'Instagram on hi havia una pestanya que es deia activitat i podies veure al moment qui estava posant like
sí,
a altra gent.
Però no només like, tot el que s'havia començat a seguir, tot el que havies... O sigui,
era un resum de tot
però això,
el que
això,
passava.
Jo estava en contra d'això.
Això era massa tòxic.
Era molt tòxic, no anava gens a favor de la nostra salut mental.
No podies fer cap pas sense que no ho sapigués tothom.
Potser
jo començava a seguir el Roger i ho podia saber tothom. Sí. Però això què és, tia?
Sí, sí.
Bueno, en fi, s'acaben els likes de Twitter.
Però ara, de veritat,
començarà una altra era.
Però en juga molt en contra, ja no només per la cosa petita i quotidiana de mirar què he posat m'agrada el teu ex, sinó més per la cosa gran, vull dir, per als que de veritat ens dediquem a això.
Sí, sí.
Nosaltres podíem omplir mig programa perquè l'Aitana havia posat like a un tuit que deia los ex sempre vuelven.
Sí. Potser també ens hauríem de revisar una mica, eh?
Potser el nostre contingut poder no acabar de ser.
Passen 8 minuts de la una. Ja fa 3 setmanes de la destitució de Xavi Hernández com a entrenador del Barça. I aquí estàvem un punt preocupats per ell, sobretot per saber com està, què farà l'any vinent. Hi havia el dubte de si es quedarà a Barcelona o buscarà un nou repte lluny de casa. Sobretot també a tu, Marta, preocupava molt què passarà amb la seva família.
Amb l'escola dels nens, sí.
La Núria, la canalla... Bé, no sé si tenim algunes respostes a tot això.
El que comenten uns quants mitjans esportius com l'Esport és que s'agafarà un any sabàtic i que es mantindrà allunyat del focus mediàtic. I que després sí que voldria tornar a fer d'entrenador a poder ser a la Premier League. Però clar, són moltes coses aquí. Ja veurem després les negociacions. Però què està fent a hores d'ara Xavi Hernández? Perquè aquí sí que podem resoldre algunes coses. I el més important, amics, com està?
Sí.
Està relaxat, està alliberat. Tenim respostes i per variants les dona la dona d'en Xavi, la Núria Conillera. Gràcies, gràcies que la tenim. Una persona molt més activa que ell a les xarxes i que ja s'encarrega de fer-lo sortir a Instagram de tant en tant per informar de què n'és de la seva vida. La Núria va penjar un carrusel de fotos i vídeos amb en Xavi i uns quants amics amb els hashtags Almost Summer.
Oh, que bo.
Holiday Mood.
Ella és tan millennial.
I Holidays.
Estan per desconnectats.
Tant, no sé si desconnectats, però confirmem que es troben de vacances, això sí. I atenció, quina ha estat la seva primera parada. Apunteu, a Eivissa. I què han estat fent a Eivissa?
Hòstia, però tothom està a les Balears, eh?
No, sí, realment, és que allà no hi cap ningú més. Doncs dilluns passat, el matrimoni va fitxar en una de les discoteques preferides dels famosos de l'illa, Ushuaia. I em preguntareu, qui punxa els dilluns en aquest club?
Clar, qui punxa, Marta?
El nostre amic francès, David Guetta.
Oh!
Jo la deixava sencera, eh? Puja-la per mi, Mariví,
puja,
eh?
Puja, fins que pet i no es parla, ja t'ho dic ara. Que bo. Mare de Déu.
Una no pot renegar dels seus orígens, que són Flash FM, per tant, una abraçada a tots els oients. Bé, aquestes festes de David Guetta a Ushuaia es diuen Fuck Me, I'm Famous. I em consta, Roger, que tu hi has anat.
Ah, sí que hi vaig anar.
Veus?
Vaig anar a veure en David Guetta, això devia ser abans de la pandèmia, diria, el 2019.
2019, bé.
2019. Crec que no punxa ell, eh?
No punxa ell.
Crec que ens hi vaig anar amb
un... Ben drive, no? Ben drive, no. I ell amb les mans així, com els goril·les.
No vaig anar amb uns amics que dominen del tema DJ.
Tu també domines perquè has estat DJ.
DJ.
Que això, sí. És una cosa que comentem poc, però Roger Carandell, aquí no el veieu, ha
no
estat
que se
DJ.
Gaire. I, bueno, s'hi fixaven i diu, escolta'm, que té els braços aixecats
el tota
la sessió i es canvien soles les cançons, o ho fa amb els peus.
La sessió potser... sí que la deu haver preparat ell,
però
no?
Ell sí que s'hi fa molt i crida molt.
I ja
molt,
està, doncs
molt
és un show, un showman.
La meva germana el va veure d'aquí molt poquet i no sabia ni qui era.
Però és un espectacle,
gap generacional.
Clar. És un espectacle, ja.
Mira, i si us plantegeu mai d'anar-hi, he estat consultant el web de la discoteca per quan surten els tiquets i us informo que no és una entrada econòmica.
Ja.
La general de la festa Fuck Me, I'm Famous costa 100 euros de base i després encara hi pots anar afegint extras. I, bueno, potser pensareu, val la pena perquè és una festa de les 5 de la tarda a les 11 de la nit. Això cadascú ja que s'ho consulti. Llavors, he estat mirant també les condicions per poder accedir en aquesta discoteca. I déu-n'hi-do.
Sí, està molt limitat.
A banda de la majoria d'edat que hi era de preveure, hi ha un dress code molt restrictiu que diu, per exemple, que estan prohibides les xancletes,
bambes blanques...
Clar.
No parla de les bambes blanques, per tant, potser sí que t'hi deixen entrar. La roba de bany, clar, prohibit anar amb biquini, prohibit anar amb banyador, i fins i tot les samarretes d'equips de futbol i de bàsquet.
Ah, això també passa en algunes discoteques d'aquí de Barcelona,
què
eh?
Creus que és per evitar
Apolo
conflictes?
Depèn de com... Sí, perquè la gent es pren dues copes, veu alguna samarreta de l'equip contrari...
Pot ser. Però per sort, en Xavi no es va presentar a Ushuaia amb cap samarreta esportiva i va anar amb una samarreta negra, pantalons blancs, ulleres com d'aviador negres, que són les típiques del 2010 que no es deu haver canviat.
Sí.
I la Núria anava amb un vestidet verd amb obertures als laterals, preciosa, i per cert, ells i la colla d'amics, que són aquells que es fan dir Bessura Escriu, on hi ha Muniesa, també,
sí,
exjugador del Barça, van gaudir de l'espectacle reservat de la discoteca, no? Estaven així com al poble. Però em direu, què crida l'atenció d'aquesta publicació de la Núria Conillera a Instagram? Doncs un vídeo d'aquest carrusel. Veu en aquest vídeo? Ja us ho dic jo, ras i curt. Si veu un Xavi completament destrossat i abatut d'esquena a David Guetta i mirant el mòbil.
És infeliç. Mai he vist algú tan infeliç. Jo li diagnostico
està...
des d'aquí la infelicitat. Infelicitat aguda.
Està tocat.
No només està mirant el mòbil, mentre David Guetta no punxa, segons en Roger, sinó que el vídeo es veu com en Xavi enxampa la Núria gravant-lo i de cop i volta deixa de mirar el seu mòbil, aixeca el cap i comença a moure'l al ritme de la música com fent veure que s'ho està passant la mar de bé.
Duríssim,
és
això.
És que és el pitjor vídeo que et poden fer.
Perquè l'esforç que està fent en Xavi aquí és increïble.
I què passa? Que probablement aquest tio estava pensant en la seva ex, en l'amor de la seva vida. Efectivament, estava pensant en el Barça. Jo crec que sí, eh? Mirant què està fent en Flick, com estan en la planificació amb en Deco, estava pensant en això. Sortir de festa no és sempre la solució en una ruptura. Pots provar-ho, pots distreure't una estona. Pots forçar-te una mica, també, encara que no et vingui de gust. Però arribarà el moment en què pensaràs i què deu estar fent? I miraràs el mòbil, clar, els likes de Twitter ja no, perquè ja no es pot.
Però si poguessis, quin mal t'hi faries.
Ui, passaries 3 hores allà, mentre en Guetta va punxant.
Sí.
I no hi haurà manera d'aixecar aquella nit. I crec que això és el que li passava a en Xavi. I encara et diré més. Hi ha hagut més confirmació d'això que li passa. Perquè ahir els teníem els dos a Beso Beach.
Mare de Déu.
A Formentera.
També
per tant, segueixen
llocs...
per les Balears. Bueno, van uns llocs típics de famosos, eh?
Però que
cap sorpresa.
Són llocs que, si no estàs bé, ho passes fatal, eh, aquests?
Ho passes fatal. I què passa? Que
I
la Núria...
ell és un tio que no tendeix a la diversió.
Clar, la Núria ha tornat a penjar tot un seguit de fotografies i de vídeos i es torna a veure en Xavi completament destrossat. Al darrere, en segon pla, de la Núria, que surt ella passant-s'ho molt bé, a ell se'l veu amb el mòbil a les mans, gravant una nota de veu.
Però aquesta també que no es controla, o sigui, Núria,
revisa quines fotos penges.
Mira, conec gent propera al programa, que literalment té activades les notificacions perquè li saltin quan la Núria penja un post o un Instastory. Mm-hmm. Saps que la gent té els ulls posats amb tu perquè és l'única manera de saber què està fent el nostre Xavi Hernández? Tia, mira-t'hi una mica, penja't una foto amb
els dos, reviseu els dos i digueu, mira, aquí sortim bé tots dos, perfecte.
El Xavi ni ho ha vist.
El Xavi ni ho ha vist, perquè no obre Instagram, és correcte.
No sap per
cert, així molt breument, Beso Beach ho teniu controlat? Club importantíssim, també, de famosos a Formentera, eh? Mm-hmm. Té un 4 a Google, a les ressenyes de Google, no és gaire.
Mai veurem allà Manta Montaner.
No té pinta, perquè el preu del menjar és caríssim. Trobem carpaccio de gamba vermella per 38 euros, carpaccio de wagyu també per 34, després tindríem més les paelles i les fideuàs, que mira, ronden els 46 euros, els 30, depèn del que et demanis, però clar, després passem a la secció de la brasa i et trobes llagosta a la formentarenca amb xips de patata casolanes i ous fregits. 320 euros al quilo.
Hòstia, això sí que es dispara, eh?
Sí, aquí ens
puja. I si vols una mica més baratet, llamàntol nacional a la formentarenca amb xips de patata casolanes i ous fregits, que llavors ja no és llagosta, 180 euros al quilo.
Déu-n'hi-do.
Diu que el consum mínim per persona és de 75 euros, aquest club.
Hòstia, és a dir, mare de Déu.
Déu-n'hi-do.
Si no arribes a 75, te'ls cobren igual,
pot ser pot ser beguda només,
aigua,
eh?
Prou, no, són 75.
75 euros.
No, sí,
ja que hi ets, d'aprofitar.
És el típic club que segur que heu vist mil fotos a Instagram de no hay verano sin beso.
Ah, sí.
I el tatu de la B alta així en el braç.
Sí que funciona, això.
Funciona. A certa gent li funciona.
Et diré aquí, els quillos. És una horterada.
No et pensis que els quillos.
No, jo tinc família
que no
esquilla.
Pressiona una mica tothom, eh?
Tinc família que no esquilla, els encanta el beso, eh?
Sí, segur que són quillos.
No hay verano sin beso. És que no estàs entenent que el que et fa quillos, que t'agradi això.
No.
No és al revés.
No sé.
Bueno, perdoneu-me.
Bones vacances, Xavi, Núria i família. I tant de bo pugueu desconnectar una mica.
Núria, pren-li el mòbil al Xavi.
Sí, torneu a casa.
Si fotrà mal, tira-li al bar.
Torneu a casa. Passen 17 minuts de la una. No ens allunyem, d'aquest ambient, d'aquest sunset, d'aquesta musiqueta així eivissenca, bàsicament perquè hi tenim la Maria Guardiola també aquests dies, la filla d'en Pep Guardiola i la Cristina Serra, que està a Eivissa des de fa uns dies. Ella, recordeu que té 23 anys, pràcticament 1 milió de seguidors a Instagram, on està penjant precisament contingut del que està fent a Eivissa. Llavors, què en sabem d'aquest viatge? Que hi va arribar dijous de la setmana passada i ho va fer en jet privat. No és la primera vegada que sabem que es desplaça pel món amb jet privat. De fet, ella va penjar una foto des de dins de l'avió on es veu que hi ha un moble de fusta amb unes ampolletes d'aigua per obrir. És allò que arribes i ja t'ho trobes preparat per si t'agafa set en els 20 minuts de vol.
Com un Cabify, no?
Sí. També veiem un mòbil posat per allà, una mica de manteta i un coixí.
Pregunta, és el jet d'en Pep Guardiola?
No ho sé, no sé si el lloguen o és un jet que tenen en propietat.
Pregunta també.
No ho coneixem.
És a dir, tu pots moure un jet privat pel món llogant-lo cada cop que el necessites.
Creieu que al Pep Guardiola li cau bé la seva filla?
No t'ho sé dir.
És tant de bo conèixer-lo per poder-te respondre aquesta pregunta.
No, jo no en tinc ni idea, però saps quan notes una distància.
És a dir, ella sí que, la Maria Guardiola, tu mires l'estil de vida que porta i és luxe absolut tota l'estona. Almenys el que penja són coses bastant luxoses i coses molt, molt cares. Llavors, la imatge ve acompanyada d'una descripció en anglès que ve a dir l'estiu comença oficialment a Eivissa i la veiem ella en un mirador que sembla el balcó d'un hotel o una terrassa amb el mar de fons. Què més sabem? Que allà ha coincidit amb la Rosa Crespo, no sé si la teníeu controlada.
No, qui és?
He vist que és una influencer valenciana especialitzada en marques de luxe i que viu a Londres. Llavors dic, potser, no?, han coincidit a Londres i les dues fan una publicitat, aprofitant que estan juntes a Eivissa, d'una marca de banyadors i biquinis caríssims que es diu Let's Swim.
És molt bèstia, perquè jo mai podria endevinar que aquesta és la filla del Pep Guardiola. A mi m'ensenyes aquesta tia i el seu compte és Aniston, qualsevol cognom, i et dic, sí, hòstia, mira, quina noia. Mai de la vida diria que és la filla del Pep Guardiola.
No,
però bueno, a vegades els fills no s'assemblen als pares.
No, i això que aquesta marca de biquinis a banyadors, estàs mirant una mica la web i també és de luxe, perquè...
Quan costen els banyadors, a veure?
A partir de 200 euros. Els banyadors i els biquinis, que és una marca portuguesa que jo desconeixia.
Ella no pot gastar-se menys de... Jo posaria 100 euros per qualsevol cosa que faci. Es compra una aigua i s'hi ha de gastar també 100 euros.
Sí, no tot és molt luxe, tot el que hi ha al voltant de la Maria Guardiola. Llavors, aquí l'incògnita és si coincidiran amb en Xavi i la Núria i si coincidiran coincidissin, creieu que se saluden i, sí, i es coneixen?
Sí,
sí, no? Deuen
cordialitat,
coincidir,
i tant.
I això. Molt bé, molt bé.
Soc la filla del Pep, no te'n recordes de mi? I el Xavi pensant...
El Xavi tristíssim.
Ara estic només amb una tristesa
això.
Fonda i em trobo aquesta tia...
Que em recorda la meva ex, que és el Barça.
Exacte, hòstia.
La 1 i 20.
Joder, da mucho gusto darle a este.
Es que da gusto, ¿eh?
Es que ya es como... Te lo iba a bajar en tirolina, pero con esta falda tal no...
És la veu de la Maya Romero, guanyadora d'Operación Triunfo 2017, que ha passat aquesta nit per la Resistència, bàsicament a fer promoció del pròxim single.
És la tercera vegada que hi va i aquest cop torna per explicar que d'una vegada per totes, perquè ja sabeu que jo sóc fan de la Maya Romero, doncs per fi torna a fer música, que tots ho estàvem desitjant. Demà estrena un nou single que es diu Nanai. Si fos per mi, el posaríem demà només obrir el programa. De fet, no descarto fer-ho,
bueno,
depèn de com si
ens parlem i
sí,
posar...
és que és una gran notícia,
sí,
que la Maya tregui música.
El que és una mala notícia, Marta, és que, com sempre, a la Resistència només es poden salvar tres moments, quatre moments màxims. Perquè no entenc, o sigui, al Broncano li sembla més interessant explicar-li que els espaguetis estan més baratos que els tallarines en els restaurants italians que no preguntar-li coses d'interès a la Maya. És que no ho puc entendre.
Jo crec que ell és intel·ligent i li faria preguntes més elevades, però per l'audiència i els seguidors i el públic que té, crec que pensa que necessita fer aquest tipus de broma tota l'estona.
I que ja és la marca del programa, també. Sí. Vull dir que tu quan vas a la Resistència saps
que mai promocionaràs el que vols promocionar.
Exacte.
I que mai parlaràs a fondo de res, que et tallaran tota l'estona, és el bitllet que compres. Sí que és veritat que hi ha una pregunta que m'ha interessat, que és quan li preguntes si manté els amics de tota la vida.
Podría ser lo mejor, yo creo que todo el mundo, pero también depende, hay muchas relaciones de amistad.
¿Mantienes amigos o amigas de la infancia, en plan del instituto?
Sí, mantengo. Pocos, ¿eh? Pero sí que tengo mucho cariño a todos.
¿Te has enrollado con algún amigo o amiga de la infancia?
No.
¿Nunca? ¿Ni así? Nunca, lo típico luego en San Fermín es...
No, nunca.
Que te cruzas con un chaval de primero de eso y le agarras ahí un poco y...
No. O sea, me hubiese gustado en su día, pero no... Yo era muy...
¿Hay algún crush del instituto, pero que se quedó ahí cerrado?
Se quedó ahí, sí, ya está.
¿Quieres lanzarle un mensaje?
No.
A veces esto se abre una puerta, ¿eh?
No, porque yo ahora estoy muy bien, estoy muy contenta.
Ah, vale, perdón.
Sí, no.
Jo ara estic molt bé, estic molt contenta.
A favor d'en Broncano aquí, Ha fet bones preguntes, M'ha sorprès.
No, molt bé, també he citat que ella juga poc, jo ja entenc que és una pregunta incòmoda, però recordem, com diu el Carles Porta, recordeu aquestes declaracions de la Maya de que ara està molt contenta.
Tornarà a sortir això, eh?
És a dir,
tornarà,
no li interessa en cap moment retrobar-se amb un noi que li hagués agradat a la ESO ni cap tonteria d'aquestes, perquè està, com diu, molt contenta.
Escolta'm, tu que has vist tota l'entrevista, està còmoda i juga una mica, la Maya?
No, juga moltíssim. De fet, explica que s'havia pres un gotet de vi, abans d'anar-hi.
Ah, un ditet.
Ella és una noia molt tímida, que és veritat, això ho sabem. O sigui, a ella li costa també desinhibir-se, depèn d'aquests moments. És veritat que quan ja es desinhibeix, no hi ha marxa enrere. Allò ja és una baixada sense final.
Xambala.
Sí, i aquí està realment molt desinhibida. Es nota que coneix el Broncano, que hi ha confiança, fa broma, però clar, això és el que jo no suporto, perquè jo vull que parli en sèrio una miqueta i la tia
s'ho
passa bomba imitant una torradora, literalment. Llavors, clar, és un programa que... Bueno, ja està, cadascú. Llavors, el Broncano també li fa les preguntes clàssiques, que com sempre és el que més ens interessa. Per una banda, el món dels diners.
Dinero en el banco. Va pasando el tiempo, que va más dinero.
Claro, va pasando el tiempo. La verdad que estoy bastante contenta, sí.
Pues siempre has tenido pasta, siempre.
Bueno, siempre.
O sea, desde que
claro, gané OT y ahí ya...
Empezaste fuerte, claro.
Fue de ahí para arriba, sí. Pero bueno, por ejemplo, o sea, en la declaración de la renta, por ejemplo, he tenido que pagar como 70.000 euros.
¡Oh!
O sea, ha sido un poco bastante duro.
Entonces es que ha entrado mucha pasta,
Pero
¿eh?
Claro, exacto, ha entrado bastante dinero.
Está bien, claro, eso ha sido ahora, ¿no?
Eso ha sido, exacto, sí.
Has tenido que pagar bastante, pero es indicación.
Pero es exacto. Ya venía con esta respuestita preparada de la declaració de la renta.
No es pot res més. Només explica que paga 70.000 euros de la declaració de la renta, que vol dir que anem molt amunt, eh?
Però em sorprèn, perquè què ha fet la Maya? Ha fet coses com a actriu.
La Messias. També jo crec que ha fet algunes coses de promo. Ella, per exemple, te'n recordes que va explicar que havia cobrat molts diners? Però clar, això ja fa un temps, de l'anunci de trànsit. Però sí que ha anat fent les seves cosetes, concerts, ha anat fent bolos...
Clar, està pagant tot el que va guanyar el 2023.
23, sí.
L'any 2023.
Jo sé que ella té menys d'un milió d'euros.
Però més de 200.000 euros?
Sí.
Però més de 300.000?
Sí.
Però... Més de 400.000?
Sí.
Més de 500.000?
Sí.
Hòstia.
Però a veure, escolta'm una cosa, però això no ho ha dit a la Resistència? No. Quants diners té? Ho ha dit?
No. Roger.
I com ho saps?
Perquè sóc una gran barcelonina. Tu, si fossis un gran barceloní, que no ho és...
No, no soc gran.
La Marta és la gran ossa major.
Exacte.
No et confonguis.
I, no és
I jo sóc una gran barcelonina, una tia viscuda.
M'estàs dient...
Una tia que trepitja el carrer, que veu el terreny.
Vale, no piquis, sí, sí.
I la Maia, si una cosa és la reina de Barcelona.
És una gran barcelonina, també.
Mira, jo la vaig escriure, us ho confessaré ahir, i li vaig dir, en castellà, evidentment, a Maia tienes que venir al nostre programa. Que també et diré que després de 7 anys vivint aquí, la Maia podria dir alguna cosa en català, que sé que en diu alguna, però poder més. Però jo vaig pensar, mira, ni t'arrisquis, digue-li en castellà directament. I no m'ha respost.
No ho ha vist.
Ho ha vist o no?
Som mutuals, jo espero que en algun moment ho vegi. Crec que no ho està veient expressament perquè no vol venir. Ni li sap greu deixar-me en visto, poder.
Ja. Yeah.
En fi, el tema de les relacions sexuals, va. Yeah.
Es que no lo sé, David, o sea, pues como...
Buen petting siempre.
Petting está muy bien, sí.
Me gusta porque es verdad que mucha gente viene y no le gusta el petting, pero...
Ah, el petting está genial. No sé, voy a decir un 5,2 o algo así.
Bueno. Ya total, ya sin desgranar. O sea, 5,2 en total.
Sí, como...
O sea, no ha sido un mes muy potente, entonces parece, ¿no? Pero...
No, no muy potente, pero, o sea, también bien. 5 con... Claro, 5, o sea, un punto es...
Un punto follar.
Follar, claro. Bueno, vamos a dejarlo en 6,2. Sí, tampoco ha habido mucho, ¿eh?
Bueno, molt bé. Molt bé.
Jo, sempre que en Brocano fa aquesta mena de preguntes, no puc evitar preguntar-me, no?, amb qui ha fet l'amor la persona que està responent. Vull dir, és algo que no puc evitar, però amb la Maia, com que ja sabem qui és el seu nòvio, és veritat que no hi ha massa dubte.
Jo no estava al cas que estava emparellada, la Maia.
Roger, per això ha dit que està contenta.
Ho hem dit molts cops al programa.
Ho hem dit... A veure, un moment.
Sí.
Quan ho hem dit, aquí?
La Juliana no para de dir-ho.
En fi, Roger, de veritat.
Bueno, digue-m'ho, perquè
no,
hi ha gent...
No, m'estàs obligant a fer-ho, com deia la Marta, per això està tan contenta amb el tema de l'amor, està tranquil·la. Qui és el nòvio de la Maia Romero?
Ara s'està fent.
A la Maia,
ara
perquè
sí.
Ens situem, li hem conegut 4 embolics. L'últim dels quals, aquest noi amb qui està ara, però abans... Tres xavalets. El primer, l'Alfred.
Hòstia.
El que va viure aquella història d'amor tèrbola a la seva edició d'Operació Triunfo. Després, el cantant de Carolina Durante, que es diu Diego Ibáñez, que ara mateix està sortint amb la germana de la Rosalía, la Pili, que això sí que t'ho he explicat moltes vegades.
Sí, aquí sí, aquí sí.
I l'Àlex de Lucas, que és un actor i cantant madrileny de l'ambient dels Javis.
I que surt a Paquita Salas.
Efectivament. I el quart, com deia, és la seva parella, des d'ara ja fa més de 2 anys, i es diu Daniel.
I on surt en Daniel?
Daniel Dalfo, surt de Torroella de Montgrí, surt. Un català d'aquests de l'Empordà, meravellosos. Ja no se'n troben d'aquests, només es troben a botigues de segona mà. Perfecte.
De quina collita?
Nascut el 1994, aquest any en fa 30, es van conèixer perquè tenen una amiga en comú, que és una noia fotògrafa que va fer fotos de la gira de la Maia fa uns anys. És una relació privada però no secreta, que m'agrada dir a mi. És a dir, pengen molt contingut mútuament, es comenten, se sap que són parelles, no ho han amagat en cap moment, però no han transcendit tampoc molts detalls del seu dia a dia com a parella, de com es, de la relació, saps? Aquelles
és
coses que...
no són carn de premsa, Rosa,
no,
gens, eh?
No s'hi fixa la premsa.
I és molt curiós perquè la Maia tenia totes les de perdre en aquest sentit, perquè venint del mateix context que la Aitana, tenint una relació tan pública com la que va tenir amb l'Alfred, de fet, al principi sí que va ser molt assetjada pels paparazzis.
I tant, no paràvem de veure coses.
Com s'ho ha fet?
Jo crec que li ha ajudat mantenir aquest perfil baix que ella ha mantingut i també fer música poder menys mainstream que l'Aitana, per exemple, embolicar-se també poder amb gent menys coneguda que l'Aitana. Vull dir, suposo que si la Maia de sobte el seu nòvio hagués estat el Miguel Bernardón haguéssim parlat més, però ella sempre es fixa en coses més de nínxol. A ella li agrada la cosa especial i el Daniel és especial.
És del mundillo o què, en Daniel?
Mira, el Daniel és músic, també. El seu nom artístic és Daniel 2000, la qual cosa confon molt perquè et penses que és del 2000, però no, és del 94. Té un grup amb més amics que es diu Mindline Magic Orchestra, que suposo que no n'has sentit mai a parlar, perquè no. És així com... Realment és que la paraula és de nínxol. És molt de nínxol de Modern de Barcelona, però té 38.000 oients mensuals. Vull dir que tenen realment allà la seva genteta, el seu tipus de gent els escolta. I sonen, Roger, atenció, així.
¿Alguien me puede dar un cigarrito?
Que és molt minimalista, no?
És sonar per mi, eh?
Sí.
Ja deixi, són modernos. És a dir, no ho hem d'entendre nosaltres, no som el públic.
Puja, que... Entra't al baix, ara. Bueno, sí, em faig una idea.
Doncs, a més, ara també té la seva pròpia carrera en solitari i una de les seves últimes cançons, de fet, és, d'alguna manera, una col·laboració amb la seva nòvia Maia.
Crec que comparteixen univers. Els dos deuen ser persones un punt
els dos
estranyes.
Són raros de collons.
Exacte.
En el bon sentit, a nosaltres ens encanta la gent.
I per això han fet match, per això...
Ells a casa s'han fotut a fer això, perquè viuen junts, s'han fotut a fer això.
Si t'hi fixes molt, suposo que acabes trobant la Maia, no?, aquí dins.
Però si ha sonat just al principi.
Sí,
ella
una veueta fina. No, Roger, no té per què dir res.
Ell juga molt amb els samples, és a dir, amb cançons ja que ja existeixen, fa coses repetitives, així com electròniques, veu molt d'internet...
I el més important, Roger, que són molt feliços.
Ah, sí?
S'han trobat i nosaltres ho celebrem.
Són feliços de veritat, però com cap parella ho ha estat. O sigui, jo de veritat que he intentat a veure si hi havia poder un mal rotllo, un mal... Són feliços.
Res,
la família perfecta. I nosaltres estem molt a favor d'aquesta relació, sobretot perquè la Maia la tenim ben contenta. I jo, la Maia, amb un nano de Torroella i la de Montgrí, només puc ser feliç.
I vivint a Barcelona, és fantàstic.
I vivint a Barcelona.
Un minut per sobre, 2:15. Tenim notícies també de Dua Lipa, que aquests dies ha estat per Itàlia i concretament a l'illa de Capri.
Ha estat celebrant allà els 15 anys de Jacquemus, la famosa marca francesa, amb una desfilada a la casa Malaparte, que jo no la coneixia, i és una casa del 1937 que té com un terrat i unes escalinates molt boniques sobre la qual han fet aquesta desfilada amb tot el mar de fons. A més, els hi ha fet un dia d'aquests de Mediterrani pur i dur, d'un sol bonic, etc. No és un espai especialment gran, i per tant la selecció de famosos ha hagut de ser molt curosa.
Clar.
No hi ha anat qualsevol persona. Es va fer el dilluns aquesta desfilada i alguna de les celebritats triades per poder-ho viure van ser la Gwyneth Paltrow, la Dua Lipa,
home,
o l'Aaron Piper.
Ai, ai, ai.
L'actor que fa justament 2 anys es va embolicar justament amb la Dua Lipa. Però és que l'Aaron no anava sol. També hi estava convidada la Peggy Gou, que és aquesta DJ que és ara mateix la parella actual de l'Aaron Piper. I, de fet, a mi el que em cridava molt l'atenció és que constantment estaven molt a prop, perquè, com us dic, eren molt poca gent. No era un esdeveniment amb 500 convidats. Era una cosa molt petit comitè. Van estar tan a prop i tota l'estona que fins i tot la pròpia Peggy, la nòvia de l'Aaron Piper, va penjar una foto on apareix amb la Gwyneth Paltrow, Gwyneth Paltrow,
sí.
Però si t'hi fixes, al darrere hi ha també la Dua.
Ah, sí,
és a dir, una normalització de la situació absoluta. I els instastories també es va poder veure que van estar a la mateixa festa de després de la desfilada. Jo la Dua la veig tan panxa. És a dir, en cap moment crec que l'incomodi que hi hagi allà un noi amb qui es va embolicar fa 2 anys. Jo estaria tan tensa.
Mai van ser parella,
potser.
Però és que és igual, tu el dies amb un tio una nit allò furiosament i al cap de 2 anys te'l trobes en una desfilada amb la nòvia i estaria un punt incòmode.
Hi ha una incomoditat, sí.
Però jo crec que ella no ho ha estat en cap moment. Poder no se'n recorda ni de què és
l'Aaron Piper. Potser no el reconeix. Potser no es recorda que va menjar els morros.
Mira, jo contenta per ella perquè no només li ha estat igual, crec, la qüestió de l'Aaron, sinó que a més ha estat feliç a Itàlia, que sabem que li agrada molt, fent el que només ella sap fer així de bé, que és menjar gelat.
Ah, sí?
Marisc sense parar.
Sí.
Aquella pasta amb petxines, que li funciona moltíssim, mm-hmm. Amb un vestit blau preciós, i la tia segueix de tour. És a dir, ella ha fet això i ara segueix la tia cantant
la
per la resta d'Europa.
La tia fa el que millor sap fer, que és estar de vacances.
És així, sí.
I viure l'estiu.
Ella no ho sap fer d'una altra manera.
Pau Espart, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada...
De vacances i m'he fet...
Sí, has parat?
He parat.
És la veu de Nando,
sí,
aquesta.
Sí, una veu, de fet, molt inconfusible, sí. La que té ell, el xef, que encara que no ho sembli, de tant en tant fa vacances, però té molta feina i molts negocis.
Clar, parlàvem a principis de setmana, sí. No? Que la Úrsula Corberó havia estat a un negoci de Nando Jubany a Formentera, i arran d'això... En Pau ha investigat els negocis de Nando Jubany.
I moltes ciutats, és, no només Formentera.
No podrà desconnectar aquest estiu, aquest home, no?
Jo no sé com s'ho fa. Ell diu que agafa vacances més al gener,
ja.
Que és fora de temporada.
Clar. Doncs va, una pausa i ara els negocis d'en Nando.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Passen 7 minuts a 2:15 del migdia. Cuiner feliç de fer el seu ofici. Això és el que té en Nando Jubany al seu perfil d'Instagram. I tot seguit posa els noms d'algunes de les seves empreses i hem comptat que són fins a 8 negocis diferents, Pau.
I encara falta algun projecte més amb el qual està vinculat.
No para.
Però els 8 negocis que enumera el seu perfil d'Instagram són Can Jubany, que és el restaurant on comença tot, la seva trajectòria empresarial, és a Call d'Atenes i té una estrella a Michelin. També el Mas Albareda, que és un hostel gastronòmic a Sant Julià de Vilatorta, que això és més el que és la seva zona d'origen, de Nando. I després destaca Jubany Events, que són els càterings, que va treballar fa pocs dies per la desfilada de Louis Vuitton al Parc Güell, també per a la gala People in Red i per molts altres esdeveniments importants. Per exemple, la cimera que es va fer fa uns mesos amb Pedro Sánchez i Emmanuel Macron.
Pregunta, si contractes els serveis de Nando per un casament, també és amb, aquest, amb aquesta empresa?
Jo et diria Jubany que Events? Sí, perquè és on ho centralitzen tot, el que implica doncs fer un esdeveniment fora d'un restaurant.
I que ja vam explicar que us podíeu trobar en Nando fent hamburgueses, un casament, sí, que això passa.
Que crec que no t'hi va, eh? És a dir, la contractació bàsica, crec que no t'hi va en Nando, eh?
Ell diu...
Crec que és un extra que has de marcar, eh?
Que intenta ser, sobretot, el seu restaurant, el de Can Jubany, de Calldetenes, de manera que a partir d'aquí la seva disponibilitat, si es deu haver de, o de pagar o de negociar una mica... Perquè, no, òbviament,
si no,
no té dobles.
Tot arreu, clar.
Clar,
exacte.
Clar.
Un altre restaurant que té és Incha, Andorra. Al mateix país, Andorra, té un altre local que es diu Diamant. A Barcelona, el restaurant Pur. I pel que fa a Formentera, el seu perfil d'Instagram destaca dos establiments, Escòdol Foradat i Aigua Aire. Però és que la mateixa illa, tot i que no ho diu, en té un altre, que és Can Carlitos.
Sí.
I, a més, la Juliana ens explicava fa dos dies que a Formentera hi té la Casa Magalí, que és on ha passat uns dies l'Úrsula Corberó. Tot això basant-nos en el seu Instagram. I per això, per Sant Jordi, va parlar amb en Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, deia que li faltaven hores per arribar a tot.
No,
jo encara em sobra alguna hora. Ara vaig dir la meva dona...
Sobra alguna hora, diu.
Sí. Aquest any li vaig dir que faria mitja jornada i prou a la meva dona, però no me'n surto mitja jornada. Faig 12 hores i encara no en tinc prou.
12 hores i segurament 14 i 16 en deu necessitar. I fa uns mesos va parlar també amb en Ricard a Col·lapse. Aleshores deia que intentava tenir un parell de dies de descans a la setmana.
Normalment diumenge i dilluns al restaurant no treballo. Però clar, si el diumenge hi ha un casament també treballo. Per tant, si dilluns hi ha alguna cosa també treballo. Tenim una feina que quan els altres disfruten o és un festiu, tu has de treballar. Si tens clar això... que amb el temps també ho he anat canviant jo i ho he anat adaptant, perquè jo crec que també t'ho pots anar adaptant.
Anar adaptant, però al final ell està treballant moltíssim.
Ell aguanta perquè té una energia descomunal, sí, sí, que la porta de naixement.
I ha de tenir un equip boníssim.
Total.
I del qual s'enfia també molt.
I de fet veurem que és molt familiar, tenint en compte que en Nando Jubany ve d'una família que ja es dedicava a la restauració, però que ell realment no volia continuar amb el negoci.
Jo volia ser pilot de motos i el Marc i fotre una pallissa al Marc, que flipes, no? Però res, no va poder ser.
Va tenir un accident, es va trencar el genoll, tot plegat va dificultar que pogués ser pilot professional, i el fet és que ara mateix jo diria que té bastant un imperi de la restauració. Fa un any en una entrevista al País deia que té 10 restaurants entre Barcelona, Andorra, Formentera i també Eivissa i Singapur.
Ep, aquesta no me l'esperava, eh?
És a dir, ja ha saltat, ha fet aquí la divisió internacional i potser va creixent fora dels nostres països.
Estaria molt bé que en Nando fos un convidat de la Resistència, eh? Perquè la pregunta dels diners me la faig cada vegada que veig que està en un esdeveniment gros.
Tenim algunes dades de diners.
Ah, sí?
Amb els diversos negocis dona feina més de 450 persones.
Això és molta gent, eh?
Bé, és que és, jo diria, com la plantilla que pot tenir allà una empresa molt grossa.
Rogent, sí, per... Tipo, quina empresa podria tenir 450 treballadors? Perquè ens en fem una idea.
No, és que ara, clar, no tinc... Catalunya Ràdio, quants treballadors
molts
té?
Molts més. Més?
No ho
no
sé, eh?
Més, eh?
No ho tinc clar,
Ara ho consulto aquí a la casa. Perquè això voldria dir que aquest edifici podria ser d'en Jubany.
Correcte.
I les quatre plantes, gent fent croquetes, preparant cartes de Singapur...
Clar, crec que necessiten un espai també diferent al que nosaltres ocupem, que és un petit ordinador, però sí.
Vaig a mirar, però és una empresa gran.
Molt grossa.
Però, clar, això sumant tots els treballadors de totes tot.
I també
empreses.
Fa molts diners amb les croquetes que es venen a la Matller, que això també...
Tinc ara les croquetes, però
xifres.
D'entrada, en Nando Jubany té diverses empreses, per tant, no ens podem basar només en una única empresa, perquè lògicament amb tants negocis doncs ho diversifica empresarialment. Però el 2022 diu que va facturar 28 milions d'euros entre tot. I les croquetes, que sé que és una de les apostes empresarials d'en Nando, que a la Marta li interessa, és un negoci a mitges amb Noel, la marca càrnica, ven uns 12 milions de croquetes cada any, serien unes 33.000 cada dia, mare, i si ho dividim per hores, ven 23 croquetes cada minut.
Podria viure d'això, no? I jo em seguiré pensant que és en Nando que me les fa.
I tant!
És que és ell, el tens allà a la cuina.
Fent les boletes, així, els xurros.
Surt a una croqueta cada dos segons, eh?
Mira, ho volia calcular per allò amb embustament i les colònies. Diria que aquí ha sortit un nou competidor, Nando i les croquetes.
Que no ho deixi de fer mai, eh?
No, és que
agrada
li funciona.
Agrada que la croqueta jugant.
Bueno, no, agrada a ell. Bueno, li funciona molt.
Bueno, que pot viure només d'això.
Només d'això, si volgués. Unes quantes generacions del Jovany.
Però crec que ell fa moltes coses, ja no per fer-se ric, sinó perquè realment em sap greu ser d'aquestes, però que crec que les disfruta. És workaholic, vull dir, perquè un tio que fa fer la truita a ell quan és tan ric i pot viure d'unes putes croquetes que ni fan un súper, és que ell li agrada la seva feina.
I és d'aquells que té una idea... I la fa, perquè també l'altre... Bueno, ja fa temps que barretes energètiques també de Nando Jovany. I dic, en quin moment, Nando, et fots a fer barretes i arriben al supermercat? Saps què vull dir?
Sí, no? I descobrirem fins i tot amb algun futbolista important que té vincles. Però tenint en compte que els negocis són molt familiars i que va començar treballant amb la parella.
Això és complicat perquè... Perquè al principi, hòstia, sortien xispes d'allà, no? Perquè jo ho tenia molt clar, perquè jo venia, soc la tercera generació, després a l'hora del servei és un moment de crits i soroll i, saps? Hòstia, que tot ha de sortir. I després, jo quan ha acabat el servei, no me'n recordo de què ha passat.
La seva parella és l'Anna Orte, amb qui es van conèixer estiuejant de joves, porten més de 25 anys casats i tota la vida també treballant junts, amb aquestes estires i arronses que suposa. I, de fet, ella és sovint protagonista del contingut d'en Nando Jovany a les xarxes.
Família, mira, ja ens estem entrenant aquí, m'amor. Ens hem canviat els papers. Jo li regalo la rosa i ell em regala el llibre. Què us sembla? Sort que ja els tinc fets, si no malament.
Ell li diu la morena.
Sí,
i...
sempre.
Una altra cosa, Nando, que penja molt contingut fent receptes, cuinant a les xarxes, o sigui que a més té temps de ser actiu a tot arreu. I l'Anna no és l'única.
La morena la deu veure poc, doncs. Va, sí. És que els hi va també perquè li diu la morena i no pel nom, eh?
És que quan un nòvio et diu així, o sigui,
ja estareu junts tota la vida. I sempre hi haurà aquesta guspira, hi haurà flames tota la vida.
A partir d'ara obligaré el meu nòvio que em digui la rúbia, perquè la rossa no ven igual.
Canvia, però...
Doncs bé, l'Anna, la morena, no és l'única de la família que hi treballa. La parella té tres fills. El més gran, l'Eudald, ja forma part de diversos projectes que tenen. I, a més, hi ha altres membres de la família que en formen part.
Van trucar el telèfon del meu cunyat, el Xavi, que és el que porta els banquets. Mm. També està molt bé, perquè això és que tinc un equip de gent molt potent.
Ell diu això, que confia en els equips, que és l'única manera.
Sí, un altre que confia en tota la família, eh? Tota la família allà fotuda.
Ah, sí, es poden pas barallar cap dia, eh?
La dona...
Com que no es veuen cadascú està a un restaurant, no tenen per què veure.
Sí, clar, però el dia que et menges el sopar del Nadal estàs allà parlant de les putes croquetes de l'ametller, eh? No, rieu.
De fet, empresarialment, ell ja no es defineix com un xef.
Jo crec que el meu ofici és de fer restaurants. És de... Jo crec que sóc una persona que... Sóc emprenedor i m'agraden els projectes i m'agraden els reptes.
Doncs sí, ho juri.
El que dius tu. És a dir, jo crec que és algú que li fas una proposta i segurament no et diu que no.
No sap dir que no. Clar. Ja voldria dir que no, però li surt sí i llavors ha de fer les barretes.
Això ens passa, també aquí en alguns.
Sí, sí.
Potser també li agrada el repte nou i el que és vell l'avorreix.
Això pot passar,
hi ha gent
passar,
també que s'avorreix molt de les coses, eh?
Addicte a la novetat,
la novetat
i engegar coses noves, eh?
I a l'adrenalina aquesta.
També n'hi ha d'aquests a Catalunya Ràdio.
Però manté...
A veure, un moment.
No, anem per aquí.
Home, que ell és així, però no és res dolent. A mi també em passa, és molt infantil, som així, som com nens.
El fet és que ell manté el restaurant original des de fa això, uns 25 anys, és a dir, que Can Jovany, tot i no ser novetat, el continua en peu i vaja...
I que se l'estima, és la joia de la corona.
A part de tots els negocis que hem comentat, a Col·lapse va dir que fa poc encara ha tingut temps per obrir un nou front.
Mira, fa 10 anys que assessora el Majestic. Sí. I el Majestic els porta el tema dels hotels del Messi. Ell ha invertit en hotels i, bueno, els professionals són el Majestic. I el Majestic jo els ajudo des de fa 10 anys. És a dir, ells volen fer restaurants, saben que jo hi entenc una mica.
Per tant, Messi i Nando Jovany connectats... Fort. En aquest cas és perquè Messi, doncs, a part d'hotels, també ara vol tenir restaurants i, clar, necessita un assessor, va anar al Majestic i li van dir, doncs, mira, nosaltres el xef de confiança és Nando Jovany i d'aquí la relació.
No em surten els números. És que, a veure, aquest senyor s'ha d'haver clonat. És que, si no, com pot ser que pugui fer tantes coses?
Has de tenir mínim 3 persones de confiança.
O aquell invent de l'Hermione Granger de Harry Potter, és que, si no, és impossible.
I que el tinent encara va tenir temps d'anar a Tailàndia amb la família. Però bé, ha passat... No,
clar. Que...
És important tenir temps de qualitat, sí, per la família, que no tot pot ser feina.
Sí, home, sí, però també és veritat que ells se'n van amb la família a Tailàndia. I de què parlen, Marta?
De les corquetes.
Ja ho saps, que no parlen de quins llibres estan llegint.
També ha passat, s'ha de dir, per moments difícils, i ho ha volgut exposar públicament, doncs, que una etapa seva va ser complicada.
Tenia gana, no tenia il·lusió per anar a treballar, per fer coses, per res. No tenia il·lusió per anar amb els meus amics en bici. No? I això a vegades penses, jo pensava que això era pels altres, saps? Que no em podria passar a mi.
De manera que, tot i l'èxit, no?, ha viscut els seus alts i baixos, ho diu, cosa que penso que està bé.
Sí, tant.
I ara sembla, doncs, que bé, porta un bon temps i que diu que vol intentar treballar una mica menys i descansar més, però no sé si ho acaba d'aconseguir.
Molt bé, doncs mira, fins aquí els negocis de Nando, que sé que a vegades ens escolta perquè algun missatge ha rebut algun dia.
Positiu o negatiu?
Un dia que la Juliana va dir que Nando havia fet una mica curt amb un esdeveniment.
Això ens van dir nosaltres les nostres fonts.
I va dir que, bueno... que s'havien esforçat molt, que
aquelles potser... Aquelles altres coses, vale, però que escàs,
que deixar amb gana la gent, això no li passa
no
al cap.
No només que li pots dir té tant restaurant, sinó que a sobre és oient del que no surti d'aquí.
Sí, sí, sí. Hosti, allà fem la coqueta amb Catalunya Ràdio. Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Sou de croquetes a casa,
sí,
o què?
Sí, de croquetes. També, eh? D'en Nando no, però d'altres.
Ara farem una pausa i a la tornada un parell de temes. Una, què?
Esto es la vida, es el deporte. Y evidentemente, o sea, a mí no me alegro porque un piloto se quede sin moto.
Tu, Laura, parlant de motos.
Això sí que és fort, és història, eh? Apunteu-vos molt bé aquest dia perquè no tornarà a passar mai més, però és que m'he assabentat d'una trama de rivalitat entre Marc Márquez i altres pilots de MotoGP, que em sembla que s'ha d'explicar, una doncs, mica així de salsa.
A favor. L'explicarem i també comentarem un contingut que ha penjat en Lluís d'Eufòria i que no sigui una resposta a alguna cosa que es va dir en aquest programa aquesta setmana. Ara tornem.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos... A Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
9 minuts i les 2 del migdia. Aquí es va parlar d'una trama amorosa d'en Lluís i la Misty d'Eufòria, que ens constava, de fet ho explicaves tu, Juliana, que s'havia trencat.
No. Sí. Tu no escoltes quan parles.
Sí, no, i tant que ho escolto. Si la gent ens va criticar...
És una cosa increïble. No m'escolta ningú.
A veure, torno a dir.
Sí. Jo vaig explicar que hi havia hagut un moment en aquesta relació, havia estat en un moment complicat i sí, que s'havien distanciat i que, de fet, ens havia arribat, que fins i tot ho havien arribat a deixar abans de la final.
La mateixa setmana de la final.
Però que després havien tornat, jo això ho vaig dir. Jo això
que s'havien fet uns petons al final de la festa postgala.
Una hemorrejada al final de la festa.
No, i que ell també que s'havia fet ullets amb altra gent a la festa, no?
Que també,
sí.
També.
Però que ens constava que sí que havien com semitornat. I llavors és cert que jo vaig apostar que crec que aquesta relació no acabarà de ser una relació de 25 anys de casats.
Llavors, Laura, hi ha material a Instagram que ens pot fer pensar que...
Ho hem vist ara, això. Mira, sí. Anàvem passant stories i de cop ens ha sortit una story d'en Lluís cantant amb la Misty.
Tots dos, aquesta cançó.
Ja estan monos, eh?
Posa-la. És una bona cançó, la veritat és que...
Fan cara de 25 anys de casats aquí o què?
És molt bon duet.
No. És la cançó de la Kylie Minogue,
sí,
no?
Sí, fan cara d'il·lusió, que és ell, millor que la cara de 25 anys de casats.
Ell tocant la guitarra, ell al seu costat, en el que sembla una terrassa, no?, d'un bar. I
segons tu, Roger, volen callar boques, especialment les nostres.
Jo segons el Roger, ho han fet per nosaltres.
Per nosaltres. Sí, tot va de nosaltres.
Lluís,
en aquesta
cridem això, que tal...
No, he pensat, bueno, potser els hi ha arribat una mica de rumor i ara pengen això junts, perquè és veritat que feia dies que no penjaven res plegats i de cop ens regalen aquesta cançó.
Bé. Ha estat molt monos en aquest vídeo, sí. I escolta, que sigui el que Déu decideixi.
Sí,
si han de durar molts anys, que els durin i siguin feliços. I si han de durar, si han de durar 2 mesos, doncs 2 mesos, cadascú.
Va, que ens queden 7 minuts. És veritat que aquí no som uns grans aficionats de la MotoGP, però ens consta això que deies tu, Laura, que en Marc Márquez té una trama amb altres pilots que a tu t'ha interessat.
Sí, ja, primer ubiquem-nos, això és MotoGP, i jo sé que tu, Juliana, jo també tenia problemes en distingir què es condueix, vull dir, quin tipus d'automòbil i de vehicle condueixen aquesta gent, és moto, no són cotxes.
Em consola saber-ho.
I fa poc més d'una setmana, en una roda de premsa, un noi que es diu Jorge Martín, sí, que s'assembla molt a Dani Alves, no em pregunteu. Un pilot madrileny amb una prometedora carrera, perquè es veu que va quedar segon a l'últim mundial de MotoGP, es mostrava il·lusionat i deixava entendre que estava a punt de ser ascendit a la primera escuderia de Ducati, una escuderia italiana que és una de les més famoses i més reconegudes.
Han hablado y la primera toma de contacto ha sido buena, así que nada, esperemos que salga todo como queremos.
Es decir, sí que te han dicho que eres el elegido.
No te puedo decir
más,
pero...
Ja el veieu, cara d'il·lusió. Tira de carilla, aquest noi. Bueno, de... Ja, detectes molt ràpid, tu, l'escarilla. Sóc experta en aquest tema.
La Juliana demanava qui és una escuderia, l'altre dia, aquí a la redacció.
Clar, és important saber-ho. Jo tampoc en sóc cap experta. M'he hagut de documentar només per seguir aquesta trama tràgica. Una escuderia és com un equip, no? És com el Barça. Ducati és el Barça, diguem-ne, i després Jorge Martín fins ara jugava com el Barça B, jugava una mena de filial de Ducati que es diu Pramac, i ell estava esperançat de que, com que ho havia fet molt bé, doncs l'ascendirien i aniria a jugar com a la primera categoria, que és Ducati. Quan ell ja ho tenia molt coll avall, perquè ha picat molta pedra, apareix Marc Márquez.
Uf, i clar.
Ja n'ha fet alguna, ja es veu.
Alguna en passa, aquí.
Clar, el tema és que ningú l'esperava, perquè Marc Márquez, pobre, els últims anys es veu que no li ha anat gaire bé, que des del coronavirus que va anar tot de capa caiguda, perquè ell estava amb Honda, que és una marca japonesa, que ja sabeu que allà les coses amb el Covid es van complicar increïblement, i es veu que ells no van poder millorar les motos que tenien, els japonesos, i els italians els hi van passar la mà per la cara. Llavors, bueno, es va lesionar, no li anava bé les curses, no sé què, i al final va dir, me n'he cansat i me'n vaig amb els italians, amb Gresini, que és la tercera categoria de Ducati, o sigui, no la segona, que és nostra Jorge Martín, sinó la tercera. I es veu que competint amb motos molt inferiors a les que competeixen els que van davant de tot, diguem-ne, li va anar molt bé, va començar a guanyar curses com un boig, fins al punt que Ducati, els de vermell, es van plantejar fitxar-lo pel primer equip, diguem-ne, per la categoria principal. Li comencen a preguntar pel tema i ell no desmenteix.
Entonces, no está cerrado lo de Jorge Martín, o sea, no está cerrado que tú estés de rojo el año que viene, o lo das ya por cerrado.
No, yo estoy haciendo el máximo en pista. Evidentemente Ducati tiene que elegir, tiene que tomar una decisión muy importante para ellos, seguramente difícil, pero bueno, al final tampoco tenemos que obsesionarnos, o sea, yo tengo muy, muy claro lo
com
que...
Com és, Julio, vas seguint o què?
Sí, perquè Ducati només pot tenir un d'aquests.
Clar,
sí,
com va dir David Bustamante, dos hombres i un destino. Sí.
Totalment.
Sí. Només pot tenir un motorista, boníssim. Ducati, vale.
No hi ha lloc per tots dos.
Sí, no hi ha lloc, perquè clar que els dos el volen, eh? El lloc?
Clar, aquí en Marc es fa el tonto, però ell sap perfectament que aquí està generant un drama que ja es veu a venir. Total, que al cap de pocs dies d'aquestes declaracions, Ducati penja un reel amb aquesta música de tensió. Aquí es va veient com hi ha una carpeta on posa la paraula acord a la portada, que va passant de mans en mans fins que arriba a les mans de Marc Márquez.
Home, però és que és el millor del món, no? O això també ho tinc mal entès?
A veure, els últims anys havia punxat una mica.
El millor del món durant molt temps.
Però no s'esperava que ara fes aquest bombasso.
Però qui hi havia Ducati abans? Devia haver-hi algú? Algú que s'ha anat al carrer?
Algú que deu haver plegat o el deuen haver fet fora.
Bueno, ara, clar. En Marc sí que ha arribat al primer equip. Això, si fem el paral·lelisme.
I en canvi l'altre pobre noi de l'Escarilla s'ha quedat allà a segona divisió.
L'altre noi ha tingut la grandíssima sort de ser molt col·lega de l'Aleix Espargaró, que també és català, que estava competint per Aprilia, que és com una altra marca italiana inferior, i l'Aleix li ha dit, escolta, em queda't la meva cadira, que jo ja plego, i al cap de dos dies...
A veure, però això es pot fer així?
Bueno, què és això? Que sí que va així, això.
Va, a veure, però això... Com quan has tingut un fill i li passes el cotxet a la següent filla, a la següent amiga que és mare.
Escolta,
va molt bé, va molt bé que t'ho facin,
deixo el programa.
Són molt cars,
Vine,
són molt cars els cotxets.
No, ja em deixaràs el temps.
Però que no està tan lluny, en lloc de cotxets són motos, eh?
Bueno, pues exacte, una cosa, la marca ha d'estar d'acord.
Home,
clar. I aquí tot un
lío. Sí, pensa que ells els anava molt bé.
I digués, mira, ve aquest tal meu col·lega que juga al Sant Andreu.
Ho veu molt informal. Que és molt bo el Jorge Martín aquest. I els anava bé també a Aprilia. Però clar, tot és molt cutre perquè juguen molt al reel, aquesta gent del motor, i a la cinta de tensió. I de cop a Aprilia, al cap de dos dies, penja aquest vídeo.
Let me introduce you the new Aprilia Racing Rider who will replace Aleix Espargaró.
I surt per la porta,
molt cutre el vídeo,
en Jorge Martín, amb aquesta cinta que els hi encanta, vull dir, que sembla el que no surti d'aquí.
Aquest vídeo llueix The Office.
Perdó,
és que clar, els que ens escolteu per la ràdio costa d'imaginar, però un vídeo versus l'altre, a nivell de qualitat, d'imatge, hi ha una separació abismal. O sigui, Ducati ha fet un vídeo que està bastant ben fet.
Va ser l'espanyol.
Amb una càmera de cine, diguéssim, i això està gravat amb un LG.
El món de la moto s'està tirant al reel, cosa que a mi m'està sorprenent.
Sí, tothom s'està tirant al reel.
Si no està al reel, no existeix.
Mira, això també.
I a les cintes de Sálvame, perquè ja us dic, jo m'he enganxat a aquesta trama únicament per tota aquesta pressió que hi posen, perquè veig que aquí hi ha un ball de cadires increïble, que no es paren de fotre d'hòsties tant el Márquez com el Jorge Martín i el Valentino Rossi, que és el que va començar tot aquest drama fa temps.
Sí.
I res, doncs Marc Márquez explica que ell no era la seva intenció crear cap mal rotllo, però que les coses han anat així. Haurem de veure què passa a les competicions, perquè els de Ducati xiulen a Marc Márquez. Jo pateixo per la seva seguretat quan vagi pels carrers d'Itàlia.
Per què?
Perquè estan picadíssims. Perquè
volien
a
l'altre.
Volien el de les carilles. Perquè potser estimen molt en Rossi.
O potser perquè estimen molt en Rossi, també. A l'italià li encanta una carilla.
Jo pateixo pel Márquez.
Això haurem de veure a l'asfalt, que diuen.
Jo sento això i no surto, eh?
Però ell seguirà vivint a Madrid, no?
Suposo, però d'anar a competir amb l'escuderia aquesta, imagino.
Hòstia, jo realment estic a un nivell molt baix. M'he de portar les piles perquè no en tinc ni idea.
Molt bona introducció al món de les motos en aquest programa, un tema que no m'esperava tractar aquesta temporada.
Mira,
ho deixem aquí. Ara el Catalunya migdia. Fins demà a la 1.